convocar la vaga prevista pel proper 25 i 26 de gener. Sergi Corral.
Doncs aquest matí els representants dels sindicats de tots dos sectors han anat a les portes del Parlament per fer una crida a la ciutadania a donar suport a les concentracions. Des de la Mesa Sindical de Sanitat, Xavier Tarragona, alerta de les greus mancances del sector.
Hem de ser conscients que el sistema es manté gràcies al sobreesforç dels treballadors i treballadores de la sanitat. Sense anar més lluny, en el meu centre, l'Hospital del Mar, aquest any passat s'han realitzat 20.000 hores extres. Imagineu tota l'activitat que s'hauria d'haver deixat de realitzar si no s'hagués produït aquest sobreesforç dels treballadors i treballadores. I com a l'Hospital del Mar, doncs tota la resta.
L'advocacia de l'Estat se suma a la Fiscalia del Tribunal Suprem i també demana al jutge Pablo Llarena que inclogui els desordres públics agreujats en la nova euroordre contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
L'advocacia de l'Estat ha recorregut aquest dimecres la interlocutòria dictada la setmana passada pel magistrat del Tribunal Suprem.
Una dona de 52 anys ha mort en l'incendi d'un edifici a Segur de Calafell, al Baix Penedès, segons ha informat l'Ajuntament del municipi.
I a Balaguer, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una altra dona a casa seva. La dona ha aparegut amb un ganivet clavat a l'estómac. Podria tractar-se d'un nou crim de violència domèstica.
Balaguer Televisió, Miquel Àngel Daviu.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 38 anys que ha aparegut morta al seu domicili de Balaguer aquest dimecres al matí. L'avís l'hauria donat el seu company pocs minuts abans de les 8. L'home ha explicat al cos policial que ha vist la dona sense vida amb un ganivet clavat a l'estómac quan ell s'ha despertat. A més, el testimoni ha explicat que la dona ja s'havia autolesionat amb anterioritat i que havia manifestat la voluntat de treure's la vida.
En marxa des d'avui a Madrid la Fira Internacional de Turisme Fitur, un gran aparador dels atractius del territori que arriba en plena recuperació del sector.
Barcelona disposarà en els propers anys de 300 quilòmetres més a la xarxa cicloturista, que actualment ja compta amb 10.000 quilòmetres entre bicicleta de muntanya i de carretera.
Lleida Televisió, Ricard Gómez.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha fet aquest anunci en el marc de la Fira de Turisme a Madrid.
Un proyecto que llevamos trabajando unos cuantos años desde la Diputación y que se traduce en poner en funcionamiento 300 kilómetros de vías.
En cultura, el Barcelona Beach Festival no es celebrarà aquest 2023 al no obtenir la llicència de Sant Adrià del Besòs.
Així ho ha anunciat la promotora Live Nation en un comunicat. El festival va estar a punt de no celebrar-se el 2022 pel mateix motiu.
I en esports, l'Espanyol buscarà a partir de les 8 del vespre l'accés als quarts de final de la Copa. Roger Sánchez.
Els blanquiblaus visiten l'Atlètic Club a Sant Mamés en l'eliminatòria de 8 ens a partit únic. El club ha fet avui oficial la incorporació del lateral dret Pierre Gabriel.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Avui ens hem despertat amb temperatures molt baixes, sobretot cap a la zona del Pirineu, però encara s'espera que faci més fred avui de cara al final del dia. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya hem activat un avís respecte d'aquest fred intens que afectarà sobretot cap a la zona del Pirineu. D'altra banda, també hem activat avisos respecte al vent, i és que el vent a hores d'ara ha tendit a fluixar, excepte en punts del Pirineu, però tornarà a guanyar intensitat sobretot a partir de mitja tarda. I d'altra banda, també cal destacar la neu que s'espera cap a la zona del Pirineu, sobretot cap al sector occidental i especialment cap a la cara nord d'aquesta zona. En general, la resta del país és el que tindrem és un cel variable, amb sol, amb alguns núvols, però també amb la possibilitat d'alguns ruixats cap al sud de les comarques de Girona. De cara demà continuarem parlant de fred, també d'aquestes nevades que continuaran sent protagonistes i, de fet, han de ser més extenses de cara demà al final del dia, afectant a molts punts del Pirineu o sobretot del terç nord del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs aquesta tarda tenim dos punts complicats. D'una banda, l'autopista P7 a Barberà, hi ha dos carrils tallats en sentit sud per un accident en què s'han vist implicats tres camions. Hi ha cues des de Mollet fins a aquest punt, que feien de retruc també la C-17 des de Parets, per allà està amb l'autopista P7 en sentit nord. Destacar també que hi ha cues en un tram d'uns 8-9 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà i també cues a la B30 al lateral d'aquesta autopista P7 de 3-4 quilòmetres a l'altura de Barberà. A banda d'això, l'altre punt amb complicacions és una avaria a la Ronda de Dalt de Barcelona a Via Júlia, talla un carril en sentit Llobregat i és efecte de retruc a totes les entrades cap al Nus de la Trinitat. Hi ha cues a la B20 des de Badalona fins al Nus de la Trinitat i també tant a la C58 com a la C33 entre Montcada i el Nus. De moment això és el més destacat perquè fa el servei que trata trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de la reunió que manté Metges de Catalunya amb el Departament de Salut per mirar de desencallar les negociacions per desconvocar la vaga prevista pel proper 25 i 26 de gener.
Els representants del Departament de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya estan reunits des de 5:45 de la tarda. La trobada té lloc a la seu del Departament i està encapçalada pel conseller de Salut, Manel Balcells, i el president i el secretari general del sindicat, Jordi Cruz i Xavier Lleonart. Fons del Departament han explicat que no hi ha una hora límit per finalitzar la reunió. Les dues parts no tenen més actes a l'agenda d'avui. Hores abans, el sindicat alertava que esperaven mesures contundents i concretes per part del Departament de Salut per resoldre la crisi de professionals mèdics que parteix el sistema sanitari públic. I a tot això cal sumar la convocatòria de vaga d'educació pels mateixos dies. Demà, el sector també està convocat a una nova reunió amb el Departament.
De moment, avui, representants dels sindicats de tots dos sectors han anat aquest matí a les portes del Parlament per fer una crida a la ciutadania a donar suport a les concentracions convocades el dia 25 i 26 de gener. Anna Ruiz.
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, considera que els treballadors de l'educació han de sumar-se a la vaga de metges per pressionar just en aquest moment que s'estan negociant els pressupostos.
És molt important que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs estem com estem també, i això es va veure a la pandèmia molt clarament, quan hi ha un context de crisi, queda molt clar què passa amb els serveis públics.
I des de la Mesa Sindical de Sanitat, el seu portaveu, Xavier Tarragona, ha assegurat que els sanitaris estan al límit de les seves forces.
Hem de ser conscients que el sistema es manté gràcies al sobreesforç dels treballadors i treballadores de la sanitat. Sense anar més lluny, en el meu centre, l'Hospital del Mar, aquest any passat s'han realitzat 20.000 hores extres. Imagineu tota l'activitat que s'hauria d'haver deixat de realitzar si no s'hagués produït aquest sobreesforç dels treballadors i treballadores. I com a l'Hospital del Mar, doncs tota la resta.
En l'àmbit de l'educació, els sindicats Comissions Obreres i l'UGT no donen suport per ara a aquesta nova vaga a les aules. Demà dijous, representants del Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir.
Gràcies, Anna, i a tot això cal sumar la protesta dels taxistes, que a hores d'ara mantenen l'amenaça de vaga prevista durant 4 dies, del 31 de gener al 4 de febrer, coincidint amb la Fira ICE a Barcelona.
Doncs aquesta tarda l'associació Elite Taxi estava convocada al Departament de Treball per iniciar les negociacions. Abans de la reunió, el portaveu de l'associació, Tito Álvarez, no es mostrava gaire optimista sobre el futur d'aquesta trobada.
Yo no creo que hoy podamos llegar a un acuerdo. Lo dudo mucho, porque para llegar a un acuerdo vamos a tener que ver un texto de lo que se quiere introducir. A lo mejor sí que lo tienen preparado, pero yo creo que no. Y luego necesitamos tiempo para ver qué se está actuando contra las VTCs de plataforma en las calles. Y esto ahora no va a ocurrir.
Des d'Elite Taxi recorden que els taxistes de Barcelona no volen un model com el que ha implementat Díaz Ayuso a Madrid.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El temporal de vent que afecta Catalunya va a la baixa i dona pas a un episodi de caiguda dràstica de temperatures. L'alerta del Vencat ja s'ha desactivat, però ara molts municipis mantenen els plans d'emergència davant la baixada de temperatures i el perill de glaçades. A Sabadell s'ha activat el nivell 2 de l'operació fred d'atenció a les persones sense sostre. Per primer cop aquest hivern, aquesta nit s'obrirà l'espai d'acollida nocturn que gestiona Creu Roja amb capacitat per 15 persones. Ràdio Sabadell, Núria Garcia.
El responsable de comunicació de Creu Roja Sabadell, Xavi Miralles, explica que l'alberg estarà obert durant 12 hores.
De 8 del vespre a 9 del matí a les instal·lacions d'Aigües de Sabadell. Voldria destacar aquesta col·laboració público-privada, no?, que funciona molt bé per atendre persones vulnerables, en aquest cas amb aquesta col·laboració amb Aigües de Sabadell. I el que us podem dir és que hi haurà un equip de voluntariat aquesta nit en el dispositiu, també hi haurà un equip professional de la Creu Roja, i que al final aquestes persones el que busquem és que tinguin un lloc on aixoplugar-se, que estiguin bé, que puguin sopar, que puguin esmorzar al matí, que també es puguin dutxar.
El nivell 2 de l'operació fred també implica que Càritas activi el dispositiu diurn que ofereix esmorzar i dutxar a les persones sense llar. En paral·lel, continua funcionant la unitat d'emergència social de Creu Roja, que aquesta última nit ha atès una quarantena de persones. Els voluntaris i els tècnics els han facilitat menjar calent i roba d'abric.
I amb la baixada de generalitzada de temperatures arriben també les nevades al Pirineu, una neu molt esperada que ha deixat gruixos importants a les estacions d'esquí, especialment al Pallars Sobirà. Ràdio Tremp, José Vergés.
Així ho confirma el responsable de comunicació d'Espot Esquí i Portainet, Bernat Bailina.
Hem tingut un episodi més important de nevades d'aquest hivern. Ahir a Portainet van caure 22 centímetres. Aquesta nit han continuat nevant i ens han caigut 17 més. En el cas d'Espot van ser 20 ahir i 7 més acumulats aquesta nit. Ens permet ampliar el domini esquiable al 100%. El fred sembla que ha vingut per quedar-se, que és lo habitual, i per això doncs afrontem aquesta part central important de la temporada amb bones perspectives.
Bailina creu que les condicions de l'estació d'Espot per les proves del Campionat del Món de Paraesquí que comencen divendres seran les òptimes.
Tenim uns campionats del món ja que comencen amb l'acte d'inauguració el dia 20. Esperem que la meteo ens ajudi, ara que tenim molt bones condicions, que s'ha fet molta feina per treballar bé les pistes a nivell de seguretat per acollir aquesta prova internacional tan potent.
Les proves comptaran amb la participació de 115 atletes de 32 països.
Més qüestions. L'advocacia de l'Estat se suma a la Fiscalia del Tribunal Suprem i també demana al jutge Pablo Llarena que inclogui els desordres públics agreujats en la nova euroordre contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
L'advocacia de l'Estat ha recorregut aquest dimecres la interlocutòria dictada la setmana passada pel magistrat del Tribunal Suprem, tot plegat el mateix dia que l'alt tribunal ha comunicat que envia a judici Anna Gabriel per desobediència a l'Audiència de Barcelona. El Suprem ha confirmat la conclusió del sumari dictada pel magistrat Pablo Llarena en la causa del procés i constata que no és competent per jutjar Gabriel, ja que no és aforada. Així doncs, ha remès la causa a l'Audiència de Barcelona. L'exdiputada de la CUP va tornar el 19 de juliol i va comparèixer davant de Llarena, que la va deixar en llibertat.
I mentrestant, el president Pere Aragonès defensa la seva presència a la cimera hispano-francesa de demà a Barcelona. Aragonès serà en un acte protocolari, com és la recepció oficial dels dos presidents, però assegura que en cap cas això certifica la fi del procés sobiranista i ha garantit que el govern treballa per assolir la independència. Carina Bebé.
La vigília de la cimera franco-espanyola a Barcelona, el president Pere Aragonès ha volgut enviar dos missatges al govern de Pedro Sánchez. El primer, que la cita no certifica la fi del procés sobiranista català.
El govern espanyol no és ningú per certificar quin ha de ser el futur de Catalunya. El futur de Catalunya decidirem els ciutadans de Catalunya i l'independentisme és l'únic que pot decidir si dona continuïtat al seu treball polític, a la seva lluita política o no. I nosaltres continuarem treballant per la independència de Catalunya fins que no aconseguim la independència.
I el segon missatge davant les crítiques per la seva assistència a la recepció oficial dels dos líders polítics és la lectura que hagués tingut la seva absència en aquest acte.
Els enemics de les institucions de Catalunya desitjarien que no fossin presents. Desitjarien que qui rebés el president de França a Barcelona fos la delegació del govern espanyol a Catalunya.
Pel que fa als pressupostos, el president confia en que hi haurà acord amb els socialistes i ha demanat responsabilitat a les forces polítiques per aprovar-los.
Notícies en xarxa.
Una dona de 52 anys ha mort en l'incendi d'un edifici assegut a Calafell, al Baix Penedès, segons ha informat l'Ajuntament del municipi.
Els bombers han rebut l'avís a 3:15 del migdia. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat 7 dotacions. La víctima ha estat atesa pels serveis sanitaris, però els intents de reanimació no han tingut èxit.
I a Balaguer, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una altra dona a casa seva. La dona ha aparegut amb un ganivet clavat a l'estómac. La trobada estirada al llit, la seva parella, quan s'ha llevat i assegura que s'ha tret la vida. La policia, però, està pendent de l'autòpsia perquè podria tractar-se d'un nou crim de violència domèstica. Televisió de Balaguer.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 38 anys que ha aparegut morta al seu domicili de Balaguer aquest dimecres al matí. L'avís l'hauria donat el seu company pocs minuts abans de les 8. L'home ha explicat al cos policial que ha vist la dona sense vida amb un ganivet clavat a l'estómac quan ell s'ha despertat. A més, el testimoni ha explicat que la dona ja s'havia autolesionat amb anterioritat i que havia manifestat la voluntat de treure's la vida. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort per poder concloure si es tracta d'un suïcidi o una mort criminal.
Catalunya tanca el 2022 amb una reducció de morts per accidents de trànsit del 8% en relació amb el 2019, últim referent prepandèmia, després d'incorporar les dades de les vies urbanes. En vies interurbanes, el descens va ser del 10%. Per demarcacions, les víctimes només es van incrementar a Girona i van baixar la resta, sobretot a Lleida, en un any on destaquen els atropellaments de vianants o conductors que van créixer més d'un 50%. Jordi Casino.
El Servei Català de Trànsit fa un balança positiu de l'any 2022 amb una reducció de víctimes en tots els àmbits, a destacar el dels motoristes amb un 14%, excepte el dels atropellaments mortals, que van ser 18 en total, 6 més que l'any 2019. Molts d'aquests van tenir lloc a l'autopista AP7, que després d'uns primers mesos molt complicats, coincidint amb l'alliberament de peatges, ha anat a revertir en aquesta situació i ha permès en reduir els accidents en moltes vies perilloses. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
La tendència al llarg de l'any és han anat baixant els morts per mes i, per tant, el que s'anava acumulant. Podríem dir que concentra tota la sinistralitat potser que hi havia a la Nacional 340, en una part de la Nacional 2, etc. Però, per dir-ho d'alguna forma, podríem dir que són sinistres de menys gravetat.
Pel que fa a aquest 2023, la tendència de moment és molt negativa, com ja va passar el gener de l'any passat, amb 12 morts, tots ells amb un perfil molt concret. Eren veïns de la zona on s'han produït els accidents. Tres comarques gironines, l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès, són les que més preocupen pel volum d'accidents, al costat de tres de les més poblades, com són el Baix el Llobregat o els dos Vallesos.
En clau de salut, l'ampliació de l'Hospital Clínic es farà als terrenys on actualment hi ha les pistes universitàries de la Universitat de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal.
Finalment, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, la Diputació, la Universitat de Barcelona i el Clínic han arribat a un acord per ampliar l'Hospital Barceloní i crear en aquest espai un gran pol de coneixement en matèria de la salut. Un cop assolit l'acord, els propers mesos es crearan equips de treball per concretar el projecte tècnic i financer i també per fixar un calendari.
També en salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Atenció Primària de Barcelona treballen conjuntament per millorar la qualitat de vida dels pacients crònics amb patologies greus. Aquesta coordinació ha aconseguit reduir a la meitat les visites dels primers 350 usuaris que han participat en el programa. David Navarro.
El projecte es fixa especialment en els malalts amb insuficiències cardíaques o malalties respiratòries cròniques. Es tracta principalment de persones grans i molt medicades que, fins ara, quan s'agreujava el seu estat, tenien com a únic referent les urgències hospitalàries. Amb el nou programa, segons ha explicat la subdirectora assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Maria José Abadías, es fa un seguiment proper d'aquests malalts.
Que d'aquests 350 malalts que ja tenim de manera proactiva dintre del programa, han ingressat un 50% menys a l'hospital, un 17% més han vingut a ser controlats aquí de manera compartida entre l'atenció primària i la Vall d'Hebron.
Així, l'equip de suport integral a la complexitat Casernes, al districte de Sant Andreu, és l'altra baula de la cadena. Amb hospital de dia, COAP i centre sociosanitari es poden atendre moltes de les necessitats d'aquests malalts, a més cal afegir la tasca dels CAPs que també participen en l'atenció continuada.
I l'Agència Europea del Medicament ha donat llum verda a l'assaig en persones d'una teràpia desenvolupada per una spin-off de l'Institut Josep Carreras contra la leucèmia amb seu a Badalona. L'assaig es farà a l'Hospital Clínic i l'Hospital Sant Joan de Déu i va dirigit a pacients amb leucèmia de tipus T, sense cap alternativa terapèutica. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
La teràpia desenvolupada consisteix en extraure dels pacients les cèl·lules encarregades de la defensa del nostre organisme, les cèl·lules T, modificar-les al laboratori amb la tècnica del CAR-T i tornar-les a infondre al malalt. Un cop introduïdes, destrueixen les cèl·lules tumorals i en ser pròpies s'evita que el cos les rebutgi. Segons explica l'investigador responsable de la teràpia, el doctor Pablo Menéndez, de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, la teràpia va dirigida a pacients que recauen per segona vegada o que no tenen cap alternativa terapèutica.
Hay pacientes que una vez tratados y a priori pseudocurados, pues después de X meses o años recaen. Y hay un grupo de pacientes también que llamamos refractarios, que durante el tratamiento ya vemos que no responden. Entonces necesitan una terapia puente a veces, que puede ser curativa o a veces puente para ir a un trasplante.
La teràpia ha estat desenvolupada des del laboratori del doctor Menéndez, fundador de l'espin-off One Chain Immunotherapeutics de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras.
En cultura, el Barcelona Beach Festival no es celebrarà aquest 2023 en no obtenir la llicència de Sant Adrià del Besòs.
Així ho ha anunciat la promotora Live Nation en un comunicat en què assegura que la negativa de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a concedir-los les llicències d'activitat i no haver aconseguit cap altra ubicació els han fet prendre la decisió de cancel·lar el festival. De fet, el Barcelona Beach Festival ja va estar a punt de cancel·lar-se el 2022 per les mateixes raons. Malgrat tot, un acord in extremis va aconseguir que finalment es pogués celebrar en aquest municipi.
I la façana és el nom de la nova sala expositiva del Centre d'Arts Visuals Lopati d'Amposta. Els afeccionats a les arts visuals podran seguir un recorregut d'exposicions a l'exterior mitjançant una gran pantalla durant tot l'any. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Lopati, el Centre d'Arts Visuals de les Terres de l'Ebre Amposta, ha presentat la seva nova sala expositiva. Es tracta de la façana de Lopati. L'espai pren forma a través d'una gran pantalla de 6x3 metres situada a l'exterior de l'edifici i que disposarà de programació pròpia a partir del proper dissabte. Serà durant tot el 2023, on s'acollirà Miratges, un cicle de natura i paisatges visuals comissariat per Irma Vila i Òdena amb 6 propostes artístiques nacionals i internacionals. Es tracta d'apropar l'art visual a totes les persones que decideixen no entrar al centre, però sí ho poden veure des de l'exterior. Així ho explicava Aida Boix, que és la directora d'aquest centre d'art Lopati.
Sabem que hi ha una part de la població a qui li costa entrar a un centre d'art contemporani. El fet de poder situar una sala expositiva a l'exterior exterior obert a tothom, ens permet trencar amb la idea del cub blanc del centre d'art i convertir la plaça Mari Jordà en un centre actiu de la programació del centre d'art Lopati.
L'oferta serà molt àmplia, des de la manipulació onírica passant per la fotografia o també per temes relacionats amb l'art electrònic.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol disputa en poc més de mitja hora els vuitens de final de la Copa del Rei a Sant Mamés davant l'Atlètic Club. Ja tenim l'onze oficial dels blanquiblaus, que el formen Joan Garcia, Olivan, Cabrera, Sergi Gómez, Montes i Rubén Sánchez en defensa, Edu Expósito, Dardé i Vini al mig del camp i Puado i José Lu en punta. L'eliminatòria és a partit únic. Un Espanyol que ha anunciat abans del partit, amb un vídeo a les xarxes, l'arribada de Ronael Pierre Gabriel. El lateral dret francès de 24 anys arriba cedit pel Mainz fins a final de temporada. Estava jugant a l'Estrasburg de la Lliga Francesa i l'Espanyol se'n reserva una opció de compra. Pel que fa a la Copa del Rei, demà serà el torn del Barça, que jugarà també el duel de vuitens a les 8 del vespre al camp del Ceuta, equip de Primera Federació. A la convocatòria no hi ha Memphis, pendent de tancar la seva sortida del club, i descansen Araujo i Frenkie de Jong. Ha entrat a la llista, en canvi, el davanter del juvenil, Ángel Alarcón, de 18 anys. El tècnic Xavi Hernández ha explicat que, quan va dir que havien tingut sort al sorteig, no era amb la intenció de faltar el respecte al Ceuta.
Ni mucho menos era faltar al respeto. Yo también he jugado en estas categorías y tengo todo el respeto para José Juan, para el técnico del Ceuta. Tienen un gran equipo. Creo que la propuesta es muy parecida a la nuestra. Quieren jugar, quieren apretar alto. Nos va a costar. Yo he ido a Ceuta y sé la dificultad que es, ¿no? Pero para nada quería faltar al respeto, ni mucho menos. Le tengo un respeto tremendo al Ceuta, a su entrenador y a toda su afición. Así que lo dije por el tema de la categoría, ¿no?
Més futbol. El Girona ha anunciat aquest dimecres la cessió del migcampista Ramon Terrats al Villarreal B, de segona divisió, fins a final de temporada. L'alliberament de la fitxa de Terrats permetrà inscriure l'últim reforç, Víctor Sigankov, presentat aquest migdia. I aquests dies es disputa la Supercopa Femenina en format de final a 4 a Mèrida. La competició ha arrencat amb la primera semifinal entre la Reial Societat i l'Sporting de Huelva, partit que està en joc ara mateix, empat a 0 al descans. Demà serà el torn del Barça, que buscarà el pas a la final davant el Reial Madrid. Marta Torrejón és una de les capitanes del Barça.
És com una final perquè és un partit únic i si no guanyes estàs fora. Per tant, sí que ho pots afrontar d'aquesta manera, però sense córrer tant mentalment, perquè sabem que és un partit molt complicat. Haurem de fer les coses molt bé, i per tenir aquestes opcions d'arribar a aquesta final.
I encara en futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia el seu nou tècnic, Iñaki Alonso, que ja treballa amb l'equip amb un objectiu ben clar, l'ascens a segona divisió. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Aquest migdia el Nàstic ha presentat a Iñaki Alonso com a nou entrenador del club, el Bas, que havia tancat l'acord aquest dimarts i va viatjar cap a Tarragona, on ahir al vespre ja va signar el seu contracte. Iñaki Alonso ha dirigit aquest matí ja el seu primer entrenament i després ha estat presentat a la sala de premsa del nou estadi Costa Daurada. Alonso, en les seves primeres declaracions, té molt clar que ve a buscar l'ascens a la segona divisió i demana en el seu primer missatge unitat.
Y hemos venido con un objetivo muy claro, que es el ascenso. Y eso yo tengo ya alguno, solo se consigue pues a través del trabajo en equipo y a través de la unión.
Iñaki Alonso continuarà preparant el següent compromís de Lliga del Nàstic, el que es jugarà diumenge a partir de les 12 del migdia al nou estadi Costa Daurada davant la Sociedad Deportiva Logroñés.
A un apunt de pàdel, Reus i Barcelona continuaran un any més el calendari de proves del circuit World Padel Tour. La capital catalana acollirà les Masters Final al Palau Sant Jordi del 14 al 17 de desembre, mentre que Reus serà seu d'un Open 500 del 27 de març al 2 d'abril. El circuit s'inicia el mes que ve, el 20 de febrer, a Abu Dhabi. I tanquem dient que les seleccions catalanes masculina i femenina d'hoquei herba s'enfrontaran als potents combinats de l'Índia en el que serà el plat fort del centenari de la Federació Catalana de Hockey. Els partits seran el 22 i 23 de juliol a Terrassa.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui vull parlar de la visita a un dolmen, aquests grans monuments que tenim pel territori. He deixat el cotxe en un revolt de carretera i vaig caminant. Camino entre terrasses de pedra seca. Algunes fan panxa, s'han doblegat o han caigut al barranc que recull l'aigua de la muntanya. Veig oliveres bordes que en algun moment devien ser abandonades o que només són rebrolls de rabasses d'antics arbres. Davant meu s'aixeca una muntanya que té una cresta de roca blanca, un quars que brilla sota el sol. Sembla una iguana immòbil prenent el sol a la carena. Aquesta és una terra estranya i ancestral. Enfilo un corriol, creuo el barranc i ja el veig. Un dolmen majestuós està cobert per una gran llosa ennegrida i envoltat d'alzines de tronc fosc. S'hi veu la marca del foc, que va arrasar-la fa temps. Tot i això, segueixen vives les alzines. Són increïblement resistents. El dolmen em dona la benvinguda. Intento sentir què em transmet. Em ve el cap que no hi ha d'entrar, sinó clavar l'esquena a la llosa rocosa que té líquens. La superfície gairebé crema perquè el sol és potent i l'ha anat escalfant durant tot el matí. Em recolzo en una paret del dolmen. Sento l'escalfor a les mans, els peus, l'esquena. Estic força estona així amb la sensació d'estar premuda entre dos cossos calents, la roca i el pes de l'aire rescalfat pel sol. Estic aprenent a adaptar-me a còpia de transformar neguits en confiança. La vida en si mateixa conté un factor d'estrès. Tanmateix sóc aquí, respiro, estic viva. Em lliuro totalment al dolmen magnificent que m'acull i m'aixeco amb aire renovat.
¿Sabías que...?
El senyor Chen Sanjuan va ser notícia fa mesos quan va començar a jugar a Pokémon GO amb 11 mòbils que va posar en la seva bicicleta. Doncs ara la xifra ha augmentat. Després d'alguns mesos s'ha donat la notícia de que ara juga a Pokémon GO amb 45 smartphones incrustats en una estructura a la seva bicicleta. El coach de Pokémon es va posar a jugar sobre la seva bicicleta en Safari Zone de Taipei, però va cridar l'atenció dels seus fans que pràcticament no el van deixar jugar. No obstant això, ell va estar encantat de prendre fotos amb tots els seus fans.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa la reunió entre metges de Catalunya i el Departament de Salut per mirar de desconvocar la vaga prevista pel proper 25 i 26 de gener. Sergi Corral.
Doncs aquest matí els representants dels sindicats de tots dos sectors han anat a les portes del Parlament per fer una crida a la ciutadania a donar suport a les concentracions. Des de la Mesa Sindical de Sanitat, Xavier Tarragona alerta de les greus mancances del sector.
Hem de ser conscients que el sistema es manté gràcies als sobreesforços dels treballadors i treballadores de la sanitat. Sense anar més lluny, en el meu centre, l'Hospital del Mar, aquest any passat s'han realitzat 20.000 hores extres. Imagineu tota l'activitat que s'hauria d'haver deixat de realitzar si no s'hagués produït aquest sobreesforç dels treballadors i treballadores. I com a l'Hospital del Mar, doncs tota la resta.
L'advocacia de l'Estat se suma a la Fiscalia del Tribunal Suprem i també demana al jutge Pablo Llarena que inclogui els desordres públics agreujats en la nova euroordre contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
L'advocacia de l'Estat ha recorregut aquest dimecres la interlocutòria dictada la setmana passada pel magistrat del Tribunal Suprem.
Una dona de 52 anys ha mort en l'incendi d'un edifici assegut a Calafell, al Baix Penedès, segons ha informat l'Ajuntament del municipi.
I a Balaguer, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una altra dona a casa seva. La dona ha aparegut amb un ganivet clavat a l'estómac. Podria tractar-se d'un nou crim de violència domèstica.
Balaguer Televisió, Miquel Àngel Daviu.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 38 anys que ha aparegut morta al seu domicili de Balaguer aquest dimecres al matí. L'avís l'hauria donat el seu company pocs minuts abans de les 8. L'home ha explicat al cos policial que ha vist la dona sense vida amb un ganivet clavat a l'estómac quan ell s'ha despertat. A més, el testimoni ha explicat que la dona ja s'havia autolesionat amb anterioritat i que havia manifestat la voluntat de treure's la vida.
En marxa des d'avui a Madrid la Fira Internacional de Turisme Fitur, un gran aparador dels atractius del territori que arriba en plena recuperació del sector.
Barcelona disposarà en els propers anys de 300 quilòmetres més a la xarxa cicloturista, que actualment ja compta amb 10.000 quilòmetres entre bicicleta, de muntanya i de carretera.
Lleida Televisió, Ricard Gómez.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha fet aquest anunci en el marc de la Fira de Turisme a Madrid.
Un proyecto que llevamos trabajando unos cuantos años desde la Diputación y que se traduce en poner en funcionamiento 300 kilómetros de vías.
En cultura, el Barcelona Beach Festival no es celebrarà aquest 2023 en no obtenir la llicència de Sant Adrià del Besòs.
Així ho ha anunciat la promotora Live Nation en un comunicat. El festival va estar a punt de no celebrar-se el 2022 pel mateix motiu.
I en esports, l'Espanyol buscarà a partir de les 8 del vespre l'accés als quarts de final de la Copa. Roger Sánchez.
Els blanquiblaus visiten l'Atlètic Club a Sant Mamés en l'eliminatòria de vuitens a partit únic. El club ha fet oficial avui la incorporació del lateral dret Pierre Gabriel.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Avui ens hem despertat amb temperatures molt baixes, sobretot cap a la zona del Pirineu, però encara s'espera que faci més fred avui de cara al final del dia. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya hem activat un avís respecte d'aquest fred intens que afectarà sobretot cap a la zona del Pirineu. D'altra banda, també hem activat avisos respecte al vent, i és que el vent a hores d'ara ha tendit a fluixar, excepte en punts del Pirineu, però tornarà a guanyar intensitat, sobretot a partir de mitja tarda. I d'altra banda, també cal destacar la neu que s'espera cap a la zona del Pirineu, sobretot cap al sector occidental i especialment cap a la cara nord d'aquesta zona. En general, la resta del país és el que tindrem és un cel variable, amb sol, amb alguns núvols, però també amb la possibilitat d'alguns ruixats cap al sud de les comarques de Girona. De cara a demà continuarem parlant de fred, també d'aquestes nevades que continuaran sent protagonistes i, de fet, han de ser més extenses de cara a demà al final del dia, afectant a molts punts del Pirineu o, sobretot, del terç nord del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara es mantenen els problemes destacats a l'autopista AP7 a causa d'un accident que hi ha hagut a l'altura de Barberà, que talla dos carrils en sentit sud, en sentit Martorell. Hi ha retencions des de Mollet fins a aquest punt i en sentit nord ha millorat una mica la circulació, però encara hi ha aturades entre Cerdanyola i Barberà, com dèiem, en direcció a Girona. Pel que fa a l'altra incidència que comentàvem que provocava complicacions, a la via Júlia ja s'ha retirat el vehicle avariat que hi havia en sentit Llobregat i millora ràpidament la circulació a tots els accessos cap al nus de la Trinitat. De moment això és tot des de Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de la reunió que manté Metges de Catalunya amb el Departament de Salut per mirar de desencallar les negociacions per desconvocar la vaga prevista pel proper 25 i 26 de gener.
Els representants del Departament de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya estan reunits des de 4:15 de la tarda. La trobada té lloc a la seu del departament i està encapçalada pel conseller de Salut, Manel Balcells, i el president i el secretari general del sindicat, Jordi Cruz i Xavier Lleonart. Fons del departament han explicat que no hi ha una hora límit per finalitzar la reunió. Les dues parts no tenen més actes a l'agenda d'avui. Hores abans, el sindicat alertava que esperaven mesures contundents i concretes per part del Departament de Salut per resoldre la crisi de professionals mèdics que pateix el sistema sanitari públic. I a tot això cal sumar la convocatòria de vaga d'educació pels mateixos dies. Demà, el sector també està convocat a una nova reunió amb el departament.
De moment, avui, representants dels sindicats de tots dos sectors han anat aquest matí a les portes del Parlament per fer una crida a la ciutadania a donar suport a les concentracions convocades, com dèiem, pels dies 25 i 26 de gener. Anna Ruiz.
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, considera que els treballadors de l'educació han de sumar-se a la vaga de metges per pressionar just en aquest moment que s'estan negociant els pressupostos.
És molt important que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs estem com estem també, i això es va veure a la pandèmia molt clarament, quan hi ha un context de crisi, queda molt clar què passa amb els serveis públics.
I des de la Mesa Sindical de Sanitat, el seu portaveu, Xavier Tarragona, ha assegurat que els sanitaris estan al límit de les seves forces.
Hem de ser conscients que el sistema es manté gràcies al sobreesforç dels treballadors i treballadores de la sanitat. Sense anar més lluny, en el meu centre, l'Hospital del Mar, aquest any passat s'han realitzat 20.000 hores extres. Imagineu tota l'activitat que s'hauria d'haver deixat de realitzar si no s'hagués produït aquest sobreesforç dels treballadors i treballadores. I com a l'Hospital del Mar, doncs tota la resta.
En l'àmbit de l'educació, els sindicats Comissions Obreres i la UGT no donen suport per ara a aquesta nova vaga a les aules. Demà dijous, representants del Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir.
Gràcies, Anna, i a tot això cal sumar la protesta dels taxistes, que a hores d'ara mantenen l'amenaça de vaga prevista durant 4 dies, del 31 de gener al 4 de febrer, coincidint amb la Fira ICE a Barcelona.
Aquesta tarda, l'associació Elite Taxi estava convocada al Departament de Treball per iniciar les negociacions. Abans de la reunió, el portaveu de l'associació, Tito Álvarez, no es mostrava gaire optimista sobre el futur d'aquesta trobada.
Yo no creo que hoy podamos llegar a un acuerdo. Lo dudo mucho. Porque para llegar a un acuerdo vamos a tener que ver un texto de lo que se quiere introducir. A lo mejor sí que lo tienen preparado, pero yo creo que no. Y luego necesitamos tiempo para ver que se está actuando contra las VTCs de plataforma en las calles. Y esto ahora no va a ocurrir.
Des de l'Elite Taxi recorden els taxistes de Barcelona que no volen un model com el que ha implementat Díaz Ayuso a Madrid.
Notícies en xarxa.
L'advocacia de l'Estat se suma a la Fiscalia del Tribunal Suprem i també demana al jutge Pablo Llarena que inclogui els desordres públics agreujats en la nova euroordre contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
L'advocacia de l'Estat ha recorregut aquest matí, aquest dimecres, la interlocutòria dictada la setmana passada pel magistrat del Tribunal Suprem. Tot plegat el mateix dia que el Tribunal ha comunicat que envia judici Anna Gabriel per desobediència a l'Audiència de Barcelona. El Suprem ha confirmat la conclusió de sumari dictada pel magistrat Pablo Llarena en la causa del procés i constata que no és competent per jutjar Gabriel, ja que no és aforada. Així, doncs, ha remès la causa a l'Audiència de Barcelona. L'exdiputada de la CUP va tornar el 19 de juliol i va comparèixer davant de Llarena, que la va deixar en llibertat.
I mentrestant, el president Pere Aragonès defensa la seva presència a la cimera hispano-francesa de demà a Barcelona. Aragonès serà en un acte protocolari com és la recepció oficial dels dos presidents, però assegura que en cap cas això certifica la fi del procés sobiranista i ha garantit que el govern treballa per assolir la independència. Carina Bellbé.
La vigília de la cimera franco-espanyola a Barcelona, el president Pere Aragonès ha volgut enviar dos missatges al govern de Pedro Sánchez. El primer, que la cita no certifica la fi del procés sobiranista català.
El govern espanyol no és ningú per certificar quin ha de ser el futur de Catalunya. El futur de Catalunya decidirem els ciutadans de Catalunya i l'independentisme és l'únic que pot decidir si dona continuïtat al seu treball polític, a la seva lluita política o no. I nosaltres continuarem treballant per la independència de Catalunya fins que no aconseguim la independència.
I el segon missatge davant les crítiques per la seva assistència a la recepció oficial dels dos líders polítics és la lectura que hagués tingut la seva absència en aquest acte.
Els enemics de les institucions de Catalunya desitjarien que no fossin presents. Desitjarien que qui rebés el president de França a Barcelona fos la delegació del govern espanyol a Catalunya.
Pel que fa als pressupostos, el president confia en que hi haurà acord amb els socialistes i ha demanat responsabilitat a les forces polítiques per aprovar-los.
Una dona de 52 anys ha mort en l'incendi d'un edifici a Segur de Calafell, al Baix Penedès, segons informat l'Ajuntament del municipi.
Els bombers han rebut l'avís a 3:15 de migdia. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat 7 dotacions de bombers. La víctima ha estat atesa pels serveis sanitaris, però els intents de reanimació no han tingut èxit.
I a Balaguer, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una altra dona a casa seva. La víctima ha aparegut amb un ganivet clavat a l'estómac. L'ha trobada estirada al llit la seva parella quan s'ha llevat i assegura que s'ha tret la vida. La policia, però, està pendent de l'autòpsia perquè podria tractar-se d'un nou crim de violència domèstica. Televisió de Balaguer, Miquel Àngel Daviu.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 38 anys que ha aparegut morta al seu domicili de Balaguer aquest dimecres al matí. L'avís l'hauria donat el seu company pocs minuts abans de les 8. L'home ha explicat al cos policial que ha vist la dona sense vida amb un ganivet clavat a l'estómac quan ell s'ha despertat. A més, el testimoni ha explicat que la dona ja s'havia autolesionat amb anterioritat i que havia manifestat la voluntat de treure's la vida. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort per poder concloure si es tracta d'un suïcidi o una mort criminal.
Catalunya tanca el 2022 amb una reducció de morts per accidents de trànsit del 8% en relació amb el 2019, l'últim referent prepandèmia, després d'incorporar les dades de les vies urbanes. En vies interurbanes, el descens va ser del 10%. Per demarcacions, les víctimes només es van incrementar a Girona i van baixar la resta, sobretot a Lleida, en un any on destaquen els atropellaments de vianants, que van créixer més d'un 50%. Jordi Casino.
El Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de l'any 2022 amb una reducció de víctimes en tots els àmbits, a destacar el dels motoristes amb un 14%, excepte el dels atropellaments mortals, que van ser 18 en total, 6 més que l'any 2019. Molts d'aquests van tenir lloc a l'autopista AP7, que després d'uns primers mesos molt complicats, coincidint amb l'alliberament de peatges, ha anat revertint aquesta situació i ha permès en reduir els accidents en moltes vies perilloses. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
La tendència al llarg de l'any és han anat baixant els morts per mes i, per tant, el que s'anava acumulant. Podríem dir que concentra tota la sinistralitat potser que hi havia a la Nacional 340, en una part de la Nacional 2, etc. Però, per dir-ho d'alguna forma, podríem dir que són sinistres de menys gravetat.
Pel que fa a aquest 2023, la tendència de moment és molt negativa, com ja va passar el gener de l'any passat, amb 12 morts, tots ells amb un perfil molt concret. Eren veïns de la zona on s'han produït els accidents. Tres comarques gironines, l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès, són les que més preocupen pel volum d'accidents, al costat de tres de les més poblades, com són el Baix Llobregat o els dos Vallesos.
I a Barcelona, des que va obrir el passat 2019 el centre LGTBI, prop de 90.000 persones han participat en les activitats de l'equipament. El 2022, el servei d'acollida va atendre 450 persones.
El juny passat es va renovar el conveni de gestió entre l'Ajuntament de Barcelona i el centre i ja es va ampliar l'aportació municipal. El pressupost de 2,5 milions d'euros fins a l'any 2025 ha permès incorporar una altra treballadora social i ampliar el servei d'acollida. Laura Pérez, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI, explica alguns dels reptes immediats de l'entitat.
Millorar l'atenció, doblar el número d'hores d'atenció d'acollida individual i familiar, impulsar un programa d'activitats també més enllà del barri de Sant Antoni, no? Sortir una mica també a la resta de les ciutats, en barris on hi ha menys iniciatives o menys capacitat de portar i de generar contingut amb les temàtiques LGTBI i també acompanyar les entitats de la ciutat en els seus projectes.
El Centre LGTBI de Barcelona celebrarà demà els seus 4 anys de vida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau de salut, l'ampliació de l'Hospital Clínic es farà als terrenys on actualment hi ha les pistes universitàries de la Universitat de Barcelona a l'Avinguda Diagonal.
Finalment, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, la Diputació, la Universitat de Barcelona i el Clínic han arribat a un acord per ampliar l'Hospital Barceloní i crear en aquest espai un gran pol de coneixement en matèria de salut. Un cop assolit l'acord, els propers mesos es crearan equips de treball per concretar el projecte tècnic i financer i també per fixar un calendari.
També en salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Atenció Primària de Barcelona treballen conjuntament per millorar la qualitat de vida dels pacients crònics amb patologies greus. Aquesta coordinació ha aconseguit reduir a la meitat les visites dels primers 350 usuaris que han participat en el programa. David Navarro.
El projecte es fixa especialment en els malalts amb insuficiències cardíaques o malalties respiratòries cròniques. Es tracta principalment de persones grans i molt medicades que, fins ara, quan s'agreujava el seu estat, tenien com a únic referent les urgències hospitalàries. Amb el nou programa, segons ha explicat la subdirectora assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Maria José Abadías, es fa un seguiment proper d'aquests malalts.
Que d'aquests 350 malalts que ja tenim de manera proactiva dintre del programa, han ingressat un 50% menys a l'hospital, un 17% més han vingut a ser controlats aquí de manera compartida entre l'atenció primària i la Vall d'Hebron.
Així, l'equip de suport integral a la complexitat Casernes, al districte de Sant Andreu, és l'altra baula de la cadena. Amb hospital de dia, COAP i centre sociosanitari es poden atendre moltes de les necessitats d'aquests malalts, a més cal afegir la tasca dels CAPs que també participen en la atenció continuada.
I l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha fet un miler d'intervencions quirúrgiques amb tecnologia 3D des del 2015, quan es va obrir el laboratori especialitzat. En l'últim any, l'hospital n'ha realitzat un centenar. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Des de l'empresa Taylor Surgery també s'ha venut material quirúrgic a altres hospitals per realitzar 200 intervencions en l'últim any. Ferran Fillat és coordinador del laboratori 3D del Taulí.
Taylor Surgery només es dedica a procediments concrets en traumatologia. El que fa és estandarditzar aquests procediments, els fa molt eficients, de tal manera que els podem entregar molt ràpid, fet a mida, no? I a un preu molt competitiu, de tal manera que ens permet, doncs, això, no? Per això requereixes, doncs, focalitzar-te i tenir un equip molt entrenat en aquest procediment.
A part de les operacions traumatològiques, el laboratori també imprimeix guies i altres materials per cirurgies maxilofacials, neurocirurgia, operacions de tumors de l'aparell digestiu i en cirurgies vasculars.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Barcelona disposarà en els propers anys de 300 quilòmetres més a la xarxa cicloturista, que actualment ja compta amb 10.000 quilòmetres entre bicicleta de muntanya i carretera.
És el que ha fet públic avui la Diputació de Barcelona a Fitur, que s'està celebrant a Madrid. I són presents per primera vegada en un estand propi, conjuntament amb el Consorci de Turisme, amb l'objectiu de promocionar els atractius turístics del territori.
Fins allà hi ha anat el nostre company Ricard Gómez, que ha estat present a la presentació, on també hi ha assistit el president de la Vuelta a Espanya, Javier Guillén, ja que Barcelona donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Lleida TV, Ricard Gómez.
El projecte té com a objectiu ampliar els 10.000 quilòmetres que ja compta la província de Barcelona, hàbils per al trànsit de bicicletes de muntanya i carretera. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha fet aquest anunci en el marc de la Fira de Turisme a Madrid.
És un projecte que llevamos trabajando unos cuantos años desde la Diputación y que se traduce en poner en funcionamiento 300 quilòmetres de vías.
S'ha posat de relleu que la Vuelta Ciclista a Espanya donarà inici des de Barcelona després de 60 anys sense fer-ho. Ciclista Joaquín Rodríguez, més conegut com a Purito, ha destacat la qualitat de les carreteres catalanes per la pràctica ciclista.
Unas zonas muy intensas de montaña, la zona de Vic, hay también muchísimos puertos, y que no solo hay puertos de carretera, sino que hay muchos caminos también preparados para poder hacer mundo gravel y mundo BTT, ¿no?
L'edició d'enguany de la Vuelta donarà inici el 26 d'agost amb una etapa contrarrellotge d'uns 15 quilòmetres que recorrerà per la ciutat de Barcelona.
El govern aposta perquè la transició energètica de Catalunya es faci des del territori i de la mà dels municipis. Així ho ha defensat la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en la primera trobada de la xarxa d'oficines comarcals de transició energètica.
Unes oficines que tenen per objectiu articular la participació del territori en el nou model energètic català, més net i sostenible. També vol promoure les anomenades comunitats energètiques. Escoltem la consellera Teresa Jordà.
Les 41 oficines comarcals de transició energètica que reuneixen avui concreten, de fet, la nostra missió d'impulsar aquesta transició energètica de la mà del territori, pel territori i amb el territori. Són, en definitiva, el punt de trobada entre les necessitats energètiques del país, la complexitat tècnica també del seu desplegament i, en particular, també la realitat de cadascuna de les comarques de Catalunya.
A través d'aquesta xarxa d'oficines es vol aconseguir descarbonitzar Catalunya de cara al 2050 a través d'un model basat en l'estalvi i eficiència energètica.
Maria Brañán ja és la dona més gran del món. Té 115 anys i s'ha convertit en la més longeva després de la mort de la francesa Lucille Randon, que va morir als 118 anys. La Maria viu des de fa uns anys en una residència de gent gran de la Garrotxa. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Maria Brañas ja és la dona més gran del món. Aquest dimarts va morir la persona que fins ara ostentava aquesta longevitat, Lucille Randon, de 118 anys, i que d'aquí a pocs dies n'hauria fet 119. Brañas segueix vivint a la residència d'altura de la capital garrotxina i, si continua bé de salut, el proper 4 de març farà 116 anys. La segueix de ben a prop la japonesa Fusa Tatsumi, que va néixer unes setmanes més tard. Tot i que fa un parell d'anys que la família prefereix que la Maria no sigui entrevistada, la darrera vegada que la televisió va poder parlar amb la Maria, de mostrava tenir encara una gran memòria.
Hi ha hagut molts casaments dels fills i els naixements dels nens i moltes coses bones a la vida. Rumiar, pensar, resar i ja està.
Maria Brañas va néixer l'any 1907 a San Francisco, als Estats Units, i més tard va establir-se a diversos pobles i ciutats de Catalunya, entre les quals Olot.
En cultura, el Barcelona Beach Festival no es celebrarà aquest 2023 en no obtenir la llicència de Sant Adrià del Besòs.
Així ho ha anunciat la promotora Live Nation en un comunicat en què assegura que la negativa de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a concedir-los les llicències d'activitat i no haver aconseguit cap altra ubicació han estat els que han fet prendre la decisió de cancel·lar el festival. De fet, Barcelona Beach Festival ja va estar a punt de cancel·lar-se el 2022 per les mateixes raons. Malgrat tot, un acord in extremis va aconseguir que finalment es pogués celebrar en aquest municipi.
I la façana és el nom de la nova sala expositiva del Centre d'Arts Visuals, l'Opati d'Amposta. Els afeccionats a les arts visuals podran seguir un recorregut d'exposicions a l'exterior mitjançant una gran pantalla durant tot l'any. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Opati, el Centre d'Arts Visuals de les Terres de l'Ebre Amposta, ha presentat la seva nova sala expositiva. Es tracta de la façana de l'Opati. L'espai pren forma a través d'una gran pantalla de 6x3 metres situada a l'exterior de l'edifici i que disposarà de programació pròpia a partir del proper dissabte. Serà durant tot el 2023 on s'acollirà Miratges, un cicle de natura i paisatges visuals comissariat per Irma Vila i Òdena amb 6 propostes artístiques nacionals i internacionals. Es tracta d'apropar l'art visual a totes les persones que decideixen no entrar al centre, però sí ho poden veure des de l'exterior. Així ho explicava Aida Boix, que és la directora d'aquest centre d'art L'Opati.
Sabem que hi ha una part de la població a qui li costa entrar a un centre d'art contemporani. El fet de poder situar una sala expositiva a l'exterior oberta a tothom ens permet trencar amb la idea del cub blanc del centre d'art i convertir la plaça Marí Jordà en un centre actiu de la programació del centre d'art L'Opati.
L'oferta serà molt àmplia, des de la manipulació onírica, passant per la fotografia o també per temes relacionats amb l'art electrònic.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol disputa en menys de 5 minuts els vuitens de final de la Copa del Rei a Sant Mamés davant l'Atlètic Club. L'11 dels blanquiblaus el formen Joan García a la porteria, Olivan, Cabrera, Sergi Gómez, Montes i Rubén Sánchez en defensa, Edu Expósito, Darder i Vini al mig del camp i Puado i José Lu en punta. L'eliminatòria és a partit únic. Un Espanyol que avui ha anunciat l'últim fitxatge al lateral dret, Ronael Pierre Gabriel, que arriba procedent del Mainz. S'ha dit pel Mainz, tot i que ha jugat aquest curs a l'Estrasburg. Demà serà el torn del Barça a la Copa. També a les 8 del vespre al camp del Ceuta, de Primera Federació. A la convocatòria no hi ha Memphis, que sembla imminent la seva sortida, i descansen Araujo i Frenkie de Jong. Que han entrat a la llista, en canvi, el davanter del juvenil Ángel Alarcón. Xavi Hernández ha explicat que quan va dir que havien tingut sort al sorteig, no era amb la intenció de faltar al respecte al Ceuta.
Ni mucho menos era faltar al respecto. Yo también he jugado en estas categorías y tengo todo el respeto para José Juan, para el técnico del Ceuta. Tienen un gran equipo, creo que la propuesta es muy parecida a la nuestra. Quieren jugar, quieren apretar alto, nos va a costar. Yo he ido a Ceuta y sé la dificultad que es, ¿no? Pero para nada quería faltar al respeto, ni mucho menos. Le tengo un respeto tremendo al Ceuta, a su entrenador y a toda su afición. Así que lo dije por el tema de la categoría, ¿no?
I des de fa tot just una hora i mitja es disputa la Supercopa Femenina a Mèrida. El format és de final a 4. Ha començat amb la primera semifinal entre Real Societat i Sporting Huelva. El partit és a punt d'arribar al minut 70 i guanyen 1-0 les basques. Per tant, estarien a la final de diumenge ara mateix. Demà serà el torn del Barça, que buscarà el pas en aquesta final contra el Real Madrid, segon classificat de la Lliga. Marta Torrejón és una de les capitanes del Barça.
És com una final perquè és un partit únic i si no guanyes estàs fora. Per tant, sí que ho pots afrontar d'aquesta manera, però sense córrer tant mentalment, perquè sabem que és un partit molt complicat. Haurem de fer les coses molt bé i per tenir aquestes opcions d'arribar a aquesta final.
Reus i Barcelona continuaran un any més al calendari de proves del circuit World Padel Tour. La capital catalana acollirà les finals de Masters al Palau Sant Jordi del 14 al 17 de desembre, mentre que Reus serà seu d'un Open 500 del 27 de març al 2 d'abril. El circuit s'inicia el mes que ve, el 20 de febrer, a Abu Dhabi. I tanquem parlant d'hoquei herba perquè les seleccions catalanes masculina i femenina s'enfrontaran als potents combinats de l'Índia en el que serà el plat fort del centenari de la Federació Catalana de Hockey. Els partits es jugaran el 22 i el 23 de juliol a l'estadi municipal Martí Colomer de Terrassa. El centenari també inclourà la disputa de la Supercopa de Catalunya. I per acabar, un apunt de bàsquet, perquè l'Uni Girona disputa en menys d'una hora partit de l'Eurolliga femenina a Fontejau contra el Mechelen, el cué del grup. Les gironines buscaran una victòria que les enganxi a les opcions per ser als quarts de final de la màxima competició europea.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal, al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
I'm on fire with you. I'm running too.
got a diamond heart, you could work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, 'cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry till the rhythm is right for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Dancing beat, beat, beat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Pendents a aquesta hora de la reunió que manté Metges de Catalunya amb el Departament de Salut per mirar de desencallar les negociacions per desconvocar la paga prevista pel proper 25 i 26 de gener. Els representants del Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya estan reunits des de 4:15 de la tarda per tractar la convocatòria de vaga de facultatius dels propers 25 i 26 de gener. La trobada té lloc a la seu del Departament i està encapçalada pel conseller de Salut, Manel Balcells, i el president i el secretari general del sindicat Jordi Cruz i Xavier Lleonart. Fons del departament han explicat que no hi ha una hora límit per finalitzar la reunió. Les dues parts no tenen més actes en l'agenda d'avui. Els sindicats de l'educació i la sanitat han anat avui a les portes del Parlament per fer una crida a la ciutadania a donar suport a les concentracions. Es tracta de la suma d'un seguit de sindicats i entitats que han acabat de configurar un front comú reivindicatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que els treballadors de l'educació han de sumar-se a la vaga de metges per a pressionar just en aquest moment que s'estan negociant els pressupostos.
És molt important que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs estem com estem.